Molt bon dia a tots i a totes. Aquí comença Onda Libre. Hola a tots i a totes, una setmana més a Onda Libre, a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona, ràdio lliure i autogestionada. Com tots els diumenges, en directe a partir de les 12, aquest, el vostre programa Onda Libre. Començarem ja dient les formes de contacte per poder posar-nos en farina immediatament. La primera forma de contacte és el mail al llarg de la setmana, on ens podeu fer arribar les vostres propostes, suggeriments i crítiques constructives, que és ondalibre1917@yahoo.es. ondalibre1917@yahoo.es. 1917 en números. El programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2:15 i té remissió els dimarts a partir de 12:15. Us ho tindré que confirmar al final del programa perquè em sembla que han fet modificacions a la graella i potser pot haver afectat la nostra repetició. Ja us ho confirmaré abans de que acabi el programa. Més formes de contacte? Doncs, evidentment, a part de l'email, també podeu anar al blog del programa, que és www.espaialliberat.blogspot.com, www.espaialliberat.blogspot.com, i allà podreu trobar els programes amb menys o més promptitud o exactitud penjats per poder-los descarregar al vostre ordinador i escoltar-los sempre que vulgueu. I ja només ens resta dir com podeu trucar avui en directe quan estem a 20 de juliol i són les 12:05 al programa, als nostres estudis de Ràdio Contrabanda. Podeu fer-ho a través del telèfon 93-317-73-66. Ha començat Onda Libre.
2, 1, 2, 3...
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that girl? gun in your hand. Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey, Joe, I heard you shot your old lady down. Hey, Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes, I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right. Hey, Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey, Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see?
Oh, see?
Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right.
Bé, just quan estava ja acabant la cançoneta tenim una trucada de telèfon, la més matinera, per dir-ho així. Bon dia, em sents? Em sents? Hola, em sents?
Sí, hòstia, no...
Ara, sí, tu em sents a mi?
Hola?
Ui, tu em sents a mi? Em sents? Em sents a mi? Em sents?
Sí, escolta.
Em sents a mi o no?
Sí,
espera un moment. Em sents o no? Jo et sento perfectament, eh?
Sí, vale. Jo ara et sento per la ràdio. No s'acopla, oi?
No, no.
Espera un moment. Escolta'm?
Sí.
Vale, ara, espera. Ara passo. Mira, has de tenir la ràdio posada. S'acopla?
No, no s'acopla.
Vale, pues mira, fem aquí l'invent. Bueno, pues mira, jo volia parlar una mica, bueno, fer un petit comentari de, sobre religió, perquè, per exemple, jo sóc cristià, no?, de religió. Però I vol dir que, que perquè siguis cristià no vol dir que siguis de la... De la COPE, a veure si m'entens, de la Catalunya Catòlica. Jo soc cristià, per exemple, jo estic a favor de l'avortament lliure, de que els gais es quesin, de que adoptin si volen i de que cadascú faci el que vulgui, no? I si, per exemple, jo vaig arribar algun dia a ser anticapitalista, és perquè primer no vaig ser cristià, no? Em van donar una educació religiosa i tal, i vaig veure que jo era incompatible amb el capitalisme, que era agua i aceite, no?
Sí.
I és per aquí, no? I després el catolicisme també és incompatible amb el cristianisme. Jo penso, sí, els catòlics deu cristià pocs. Vull dir que una mica això, no? I que per treure una mica la idea de que si és cristià ets antiabortista o no sé quantes coses. Que penso que això és el catolicisme, més aviat el problema. Però que hi ha molta gent que viu la religió a nivell personal, no?
Sí. No, sí que és cert que a nivell del cristianisme, bueno, i de, com a religió, hi ha hagut molts cristians de base, per exemple, que han participat tranquil·lament en molts processos de transformació social i progressistes, aquella famosa teologia de la liberació, que també fins i tot participava en processos d'alliberament nacional a Amèrica Llatina, que han estat en comunitats oprimides i han estat allà, sí, sí, evidentment, a la base, en la base sempre hi ha gent que té unes opcions socials i pel progrés totalment defensables, i les seves creences religioses no tenen per què ser un impediment, ni molt, poden ajudar moltes vegades, no, no. No, no, que és molt lloable, vull dir, que jo conec molts cristians de base.
És el comentari aquest, no? Dir que precisament de distingir una mica els catòlics i sobretot la cúpula de l'Església, que està nefasta.
Sí.
Que condemnen tot el que no els agrada amb ells, de l'avortament, condemnen l'homosexualitat, condemnen, bueno, que no volen que es digui matrimoni, que els volen marginar, totes aquestes coses. Penso que per un cristià de debò això li hauria de repel·lir, no? I després, per exemple, el tema de les esglésies, jo penso que va ser un error en el seu dia, quan va haver la Revolució de Barcelona, el de cremar les esglésies, perquè penso, l'església és un patrimoni artístic, no? Que és com un patrimoni històric. El que hauria de fer-se és les esglésies, tot aquell patrimoni que està en mans de l'església, desamortitzar-ho d'alguna forma, no? Que passi a titularitat pública i que ja es facin equipaments per la gent. Vull dir, però que no destruir el patrimoni, perquè, per exemple, si és una església gòtica, pues, o té uns retaules, no sé què, que tenen valor artístic, conservar-ho, però només pel valor artístic i després pel valor social que se'n pot donar, no?
Ja.
Jo és la idea que tinc.
El tema és que en aquell moment de la Revolució Social que s'estava donant a Barcelona, l'any 36... Clar, el tema és que l'Estat formava part, era una institució més de classe que el que feia era doncs, assegurar l'hegemonia cultural de la classe dominant, i clar, la gent això ho tenia molt interioritzat,
sí,
i va anar en contra de les manifestacions més exteriors.
Sí, sí.
Evidentment són...
Simbolitzava tot aquell aparell repressor, i tant, sí.
Però que evidentment, jo crec que moltes vegades, després d'aquell primer... Primer esclat de ràbia, jo crec que fins i tot molta gent que entenia que s'havia de començar a laïcitzar la societat
i a separar
el que era estat d'un organisme religiós com era l'Església, jo crec que aquella gent va entendre que s'havia de protegir el patrimoni artístic, no? Evidentment.
Perquè pensa que amb el front aquest de la gent que pugui buscar la laïcitat de la societat, podem haver també gent religiosa, que tenim la creença a nivell personal, però jo vull un estat laic totalment, però totalment. I això, però ara, un patrimoni, si hi ha una església del segle, jo què sé, del segle XV, a veure, saps? Pues allò no destruïdo, perquè senzillament treure-li de mans de l'església com a institució i de mans del capital i de la burguesia i fer-ho per la gent. Perquè això, d'alguna manera, digues.
No, si t'estic escoltant.
És que no tinc el problema de que tinc escoltada la ràdio una mica.
Que raro, que no ho sentis pel telèfon, perquè tinc obert els micros ho tinc pujat tot, no sé.
Torno a fer.
Hola.
No et sento, veus? No, has de pujar-la.
Bueno, raro.
Sí, ara t'ho sentit, a veure.
Sí?
Pues era una mica comentació, ja està.
No, que em sembla perfecte, i a més ho trobo fins i tot un debat dins de l'esquerra que va estar-hi en el seu moment, als anys 70, amb personatges com, per exemple, l'Alfonso Comín, que teoritzava molt el fet d'adherir-se a aquelles tesis de la teologia de l'alliberament i el paper social que podia jugar també els cristians de base. I ara hem entrat un altre cop en distanciar-se, no? perdre la fecunditat que hi havia en aquell discurs, en aquell diàleg que també s'havia produït entre moviment, diguem-ho així, representants polítics del moviment obrer i cristians que eren crítics amb la seva pròpia institució, que és l'Església, no? Jo crec que això, que s'ha perdut, en certa manera, perquè, bueno, vivim en un reflux general de lo que és l'esquerra i moviment organitzat, jo crec que pot tranquil·lament tornar a donar-se. És més, ja et dic, jo conec molta gent que està militant en partits polítics i que són cristians de base i no tenen cap problema en conjugar les dues coses, no? Vull dir, participar lo millor en un partit polític que és laic, que es defineix com a laic, però ells mantenir les seves creences. Vull dir, evidentment, la revolució no es farà, o la transformació social no es farà machacando les consciències, sinó respectant també, evidentment, les creences individuals o col·lectives de la gent, no?
Sobretot això que acabes de dir, individual. Jo no necessito anar a missa ni juntar-me amb altres creients per viure les meves creences. Les creences no penso que vagi per anar a missa ni per comulgar. No és el que no acabo d'entendre. I una església, si mantenir... Si, per exemple, posa que la gent ja no va a missa, no? Aquella església està allà i s'esmor de risa perquè no va ningú. Bueno, pues es pot fer allà o qualsevol cosa, no? Un centre, des d'un parvulari, des d'una escola, no sé, que es respecta l'edifici, per allò de les senyes d'identitat, del que és el patrimoni, tot això arquitectònic, i allò s'aprofita, no sé, jo ves una mica donant-hi un ús social, ja està.
No, ho trobo molt valent i molt honest per part teva que hagis volgut compartir aquesta reflexió i trucar-nos, i a més...
Allò de connectar els dos temes, no? Allò religió i idees i tal...
No. Ja em sembla perfecte, i jo crec que trucades així inclús, ja ho he dit, vull dir, aquí la gent pot trucar, dir la seva opinió i fins i tot poden servir per programes de futur, ja et dic, m'acabes fins i tot de donar una idea que es podria arribar a fer en un moment amb gent com el Jaume Botell, no sé si el coneixes,
no.
Són gent així que es defineixen com a cristians de base, però porten també un discurs social i de formar blocs històrics de canvi, etc etc. Vull dir, gent que pot conjugar les dues idees i que és més, un alimenta l'altre, un discurs alimenta l'altre i li serveix per, no sé, per al cap i a la fi, que és el que tots volem, en el fons, no? Que hi hagi justícia social i redistribució de la riquesa, no? Bueno,
ja tornarem a comunicar.
Perfecte, exacte, sí, ja estem en contacte.
Vinga, pues a reveure, eh?
Moltes gràcies.
Adéu.
Tenim una altra trucada de telèfon. Sí? Hola, buenos días.
Hola, salud.
¿Qué tal? ¿Me oyes bien?
Pues sí, bastante bien, sí. Hace un poquito de interferencia en algunos sitios, en algunos puntos raros, hace unos días.
Pero... Sí, ¿por dónde estás?
Ahora estoy por aquí, por la calle Mallorca.
Por la calle Mallorca. ¿Y en qué sitios decías que oías interferencias?
Sí,
¿te acuerdas?
No, desde ayer, antes de ayer, aquí por Guinardó.
Por Guinardó.
Y zona franca, sí, poquito, muy poco, pero
zona, hombre, zona franca aún lo entendería, porque queda un poco de lo que es la antena, ¿eh? La antena está precisamente ahí por el Guinardó, en la montaña del Carmelo.
Ah,
o sea que...
claro, tenía que...
percibir. O sea que, claro, desde zona franca... Pues es raro que me digas que desde el Guinardó se oye mal, porque ya te digo, está en la montaña del Carmelo.
Sí,
bueno,
sí,
mira,
desde...
cosas.
Un poquito, bueno, cosas que pasan.
¿Qué tal, compañero? Bueno, hacía tiempo, ¿eh?
Sí, mucho tiempo, es que voy mal de tiempo.
Me alegro mucho de oírte, hombre, ¿cómo estamos?
Problemas familiares que hoy están de moda, esto del divorcio y todas las cosas, bueno, cosas que no se entienden, ¿no? Que a veces lo que hablamos, ¿no? Perdemos lo humano, por a veces por las doctrinas o por la ideología, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo eso tiene que estar lo humano, ¿no? Lo básico. Y lo que ha hablado el compañero antes, estoy de acuerdo. Yo creo que el mal en estas cosas es la desconcienciación que hay en mucha gente, ¿no? De participar en cosas, porque mira, ya sus abuelos, sus padres y él también, y son hábitos ya muy enraizados que no nos interrogamos, ¿no? Pero a veces un buen cristiano, si en principio lleva lo humano, no tiene por qué ser malo, ¿no?
No, para nada.
Exacto, y después juntar esas buenas ideas, como habéis dicho, ¿no? La teología de la liberalización para liberalizarnos de las ataduras que nos han puesto las jerarquías, estupendo, ¿no?
Sí, no, yo lo he encontrado una reflexión
pues muy enriquecedora y la verdad muy, muy valiente a la vez, porque normalmente en ciertos ambientes de izquierda, yo creo que de una forma incluso bastante un poco sectaria, se tiene que ser laico casi por narices, como quien dice, ¿no? O sea, no puedes tener ningún tipo de creencia que no esté basada. A ver, yo soy materialista, no soy ateo en este sentido, ¿no? Pero quien sea compañero de viaje en el mismo objetivo de transformación social y de justicia social, no voy a excluirle de que me ayude en esa tarea o incluso yo ayudarle a él en esa tarea por sus creencias religiosas. Yo creo que el socialismo, el comunismo, no podrá ser tal si no hay un respeto a la creencia individual también, ¿no? Evidentemente, a las creencias de cada uno.
Y después, de mi punto de vista, que no soy el más indicado por mi falta de experiencia, es esa unión llevarla a la práctica entre todos, porque yo soy católico porque me bautizaron, no porque mi creencia sea arraigada a ningún hábito ni nada, porque yo tengo inquietudes y, como tú has dicho, pues no valoro a la persona por el color ni por donde haya nacido, sino por sus buenas acciones, ¿no?
Exacto.
Y entonces eso me hace de cierta manera que sea más transparente y más universalizado, ¿no? Que yo creo que a veces cuando entro en rivalidades o enfrentamientos es falta de entendimiento de la otra persona y falta mía, ¿no? Porque no nos enjulgamos interiormente, ¿no? Buscamos en realidad lo que somos y a través de ese ser nosotros y a través de los intereses ya bien educadores o bien mal, como queramos llamarle, esa reducción de pensamiento auténtico de uno mismo, ¿eh? Para ir progresando como individuo pensante y racionalte y decir, oye, tú y yo solamente tenemos la diferenciación de esa cultura que hemos percibido que nos enfrenta cuando lo que tenía que hacer es unirnos, para ser más ricos todavía en esas materias que la ciencia, las creencias, todo en uno, para que nos sirva, no para enfrentamientos de guerra, de fanatismo y todo eso. Yo creo que eso es un estancamiento, ¿no? Por eso lo que ha hablado el compañero, yo estoy con él en que no comparto ese cristianismo, pero sí lo que sus pensamientos y sus ideas tienen. Y así yo creo que podríamos hacer un cambio social y no ir eliminando por odio y que sea justificado que aquella persona que es más persona y más humano que nosotros haya que quitarle la vida y luego manipular porque se la quita la vida, ¿no? Porque
totalmente. Yo creo que el cambio vendrá por la suma del máximo de personas y eso y en esa suma, en esa colectividad, tú tienes que respetar la pluralidad de procedencias. Puedes tranquilamente tener cristianos de base como el compañero, gente libertaria, comunistas, no sé, incluso socialdemócratas que realmente crean en una justicia social. Yo creo que ese bloque histórico de progreso tiene que hacerse con la suma de gente de, pues ya lo he dicho, de una diversidad y una pluralidad y sin sectarismos y con toda la honestidad y la tranquilidad del mundo, ¿no? O sea, yo creo que mientras estemos de acuerdo en unos objetivos básicos, con un programa, ese programa básico que puede ser, no sé, cualquiera, ¿no? Venga a referir. Uno que crea en esta justicia social, en esta superar la explotación del hombre por el hombre, en eso, si estamos de acuerdo en eso, luego la creencia de cada uno y la procedencia política o de colectivo queda en un plano secundario.
Yo creo que hay que estar por
hacer este tipo de apología, de superar las divisiones, el sectarismo, el enfrentamiento entre hermanos de clase que somos en el fondo, ¿no?
Pero hay una cosa de mi punto de vista, ¿no? Que es la falta de concienciación tanto de aquellos que tienen el poder, que lo utilizan a veces solamente, como dice el dicho aquel, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. A veces la interrogación interna, es decir, la empatía, el por qué tengo yo que hacer el uso del poder para reprimir y no para proteger, para que la gente progrese en las libertades reales, las reales no, para desengancharnos de las ataduras que tanto siglos por unas jerarquías de una manera u otra. Y como ha dicho el compañero, a veces discrepo, el patrimonio está muy bien, ¿no? Pero ese patrimonio que de cierta manera fue a base de una gente que no tenía ni para comer, ese patrimonio tenía que ser socializado para todos.
No, pero sí, él lo ha dicho, ¿eh? No, es que él lo ha dicho.
Vale,
o sea,
pues
que tendría que pasar a titularidad pública y ser de libre acceso y dejar... Yo creo que en el fondo el tema del patrimonio de la Iglesia es que sirve para enmascarar unas ayudas del Estado que lo único que hacen es mantenerlos, mantener una burocracia, mantener una casta, ¿no?, de privilegiados. Entonces, si hubiera un control y un acceso directo por parte de las masas a través de la socialización, del control sobre el propio mantenimiento y el acceso público a los bienes de la Iglesia, yo creo que mucha gente dejaría de chupar del bote como lo está haciendo ahora, ¿no?
Porque no tiene por qué ser la empresa más grande del mundo cuando son los que menos han trabajado, ¿eh?
Exacto, exacto.
No,
yo creo que
no tienen que ser producidas.
Yo creo que la gestión actual del patrimonio de la Iglesia se entiende como una empresa o como una forma de justificar unas prebendas por parte del Estado. Yo creo que el compañero, si no he entendido mal, él proponía proponía darle la vuelta
para
a eso, ¿no?
Para hacer usos sociales, sí.
Exacto.
Bueno,
compañero,
un programa, te agradezco este programa tan enriquecedor y animo a toda la gente que ponga su punto de vista, que creo que es un debate muy, muy, muy efectivo para avanzar en lo poco sociales que somos ahora.
Hombre, yo creo que...
compañero, un saludo también.
Claro que sí, hombre. Pues queda abierto el teléfono para las veces que quieras volver a llamar para dar tu opinión.
Muy bien, un abrazo para todos y salud.
Un abrazo muy grande, salud.
Chao, chao.
Hem tingut aquestes dues trucades dels dos companys, agraïts evidentment de que ens feu companyia aquest diumenge, i bueno, comencem el programa amb una mica d'aquest retras. Per nosaltres està molt ben empleat aquest temps i evidentment si algú volgués trucar i dir la seva no ens estaria interrompent. És més, ja ens agradaria fer tot un programa només de trucades d'oients i deixar per més endavant el contingut d'avui. Si us sembla, anem a fer una pauseta musical per, doncs això, per deixar espai entre el que han sigut les trucades i el propi programa en si. Avui no tindrem convidat i el que anem a fer és tot un programa de solidaritat amb uns presos que hi ha d'una organització de solidaritat amb presos, precisament, valga la redundància, però sense fer-ne broma, sinó... a fer palès l'oponyent que hi ha, que una organització solidària com el Socors Roig Internacional, a tres solidaris d'antifeixistes estiguin presos per el seu únic delicte, hagi sigut voler ser solidaris amb presos, que estiguin presos. Ha vingut ja diverses vegades gent d'aquest col·lectiu de solidaritat amb presos, que és la gent de Socors Roig Internacional. Em sembla que ja n'hem fet com dos, tres, quatre programes. Justament l'últim va ser aquest comitè de suport al Carlos Cela Seoane, que aquest 23 de juliol es farà els 6 mesos de detenció. El que farem és llegir comunicats tant de Socors Roig Internacional, referent als tres presos que hi ha de l'organització, com manifestos que han sortit per la pròpia gent del Comitè de Solidaritat amb el Carlos Seoane i les accions, i parlarem sobretot de les accions de solidaritat que es podran fer pel pròxim dia 23 de juliol, que és aquest mateix dimecres. Anem amb aquesta pausa musical i comencem el programa amb aquests continguts que acabem de davantar. Recordo donar les formes de contacte amb el programa, tant trucant per telèfon al 933177366 com per via e-mail ondalibre1917@yahoo.es. Bé, com ja hem dit abans de la pausa musical, anem a llegir el primer comunicat del Socors Roig Internacional denunciant els 6 mesos de presó per aquests 3 antifeixistes de l'organització del Socors Roig Internacional de solidaritat amb els presos polítics. El próximo 23 de julio se cumplen 6 meses ya de las detenciones de compañeros de nuestra organización solidaria y antirrepresiva. Luis Fernández en Vigo, Juan Manuel Olarieta en Madrid, Erlanz Cantabrana en Gasteiz, Fernando Rodríguez en Ortuella y Carlos Cela Seoane en A Coruña. Luis, que es parapléjico, pudo salvarse de la prisión a costa de una fianza de 12.000 euros y con la obligación de presentarse cada semana ante los juzgados y sin poder salir del país. En mayo, a nuestro abogado Juan Manuel Olarieta, se le dictó libertad provisional con fianza igualmente de 12.000 euros. Siguen en la cárcel nuestros compañeros de Socorro Rojo Internacional Euskal Herria, Erland Cantabrana y Fernán Rodríguez, y también Carlos Cela Seoane de A Coruña. A todos ellos se les ha negado reiteradamente los distintos recursos de libertad presentados por los abogados. Medio año y sin pruebas de nada, pero siguen entre rejas. Ya lo dijo Rubalcaba, el actual ministro de Interior. Han sido unas detenciones preventivas, léase más bien políticas, con el único objetivo de criminalizar la solidaridad antifascista, la tarea de apoyo a los presos y de desenmascaramiento de los abusos, irregularidades, arbitrariedades del fascismo español, que son fines de nuestra organización antirrepresiva, que es lo que más les duele y por ello intentan silenciarnos y hacernos callar. Medio año en prisión, pues, que no queremos silenciar. Queremos alzar una voz en apoyo a nuestros compañeros por su libertad y dignidad revolucionaria. Por ello, en estos días que se cumplen 6 meses de la operación contra ese Socors Roig Internacional y de la detención y cárcel de nuestros compañeros, en la medida de lo posible, pedimos a cualquier colectivo solidario y solidaria que envíe un telegrama o fax de protesta exigiendo la inmediata libertad de los compañeros de Socors Roig Internacional, presos únicamente por su compromiso solidario. Enviad faxes, telegramas o cartas a las direcciones de las respectivas cárceles, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior. Es un pequeño esfuerzo que entre todos y todas podemos hacer llegar nuestra voz y exigencia, que no están solos los compañeros. Difunde esta propuesta que llegue a cuantos más solidarios mejor. No son terroristas, son comunistas y solidarios antifascistas. Libertad para los presos antifascistas, fuera la legislación antiterrorista, abajo el Estado fascista, amnistía política general. Després hi venen totes les direccions dels centres penitenciaris on estan presos aquests 3 antifeixistes, aquests 3 companys solidaris solidaris amb els presos polítics de l'organització del Socors Roig Internacional. És el centre penitenciari de Madrid 2, el d'Alcalá Meco, el centre penitenciari de Madrid 5 i el Bueno, són aquests tres centres penitenciaris. En comptes de dir tota la direcció, que bueno, és amb el codi postal exactament a qui pot anar adreçada, el director de cada centre penitenciari, el que us recomanem és que consulteu la plana web del Socorro Roig Internacional, que és www.presos.org.es. També entrant per .org us durà directament a la plana web de l'SRI. Ho tornem a dir, www.presos.org. També en el buscador de Google, si poseu SRI, Socorro Roig Internacional, o bé Presos directament, us posarà l'enllaç perquè pugueu anar a la plana. Allà és un blog, en realitat, el blog del Socorro Roig Internacional, on explica més abastament exactament com van ser aquestes detencions i podreu treure les direccions dels centres penitenciaris per poder enviar faxos, telegrames, demanant la llibertat d'aquests tres antifeixistes que estan presos d'una forma preventiva, sense cap acusació encara en contra seva, perquè no en tenen, no han comès cap delicte. L'únic que han fet és organitzar la solidaritat amb els que estan a la presó per l'únic delicte, doncs, bueno, per delictes socials, socials en un sentit polític, com poden ser per la seva militància comunista, també poden estar presos, i aquesta gent, llibertaris també, independentistes, gent que ha practicat lluita armada, doncs ells es dediquen a tenir solidaritat amb tots aquests presos per raons polítiques i socials en un sentit ampli. Doncs el Socorro Roig Internacional, aquesta és la seva funció, i ja hem dit que han vingut més de tres vegades al programa. Al blog nostre s'hi poden consultar entrevistes que els hi hem fet, recordeu, www.espaialliberat.blogspot.com. Allà podreu trobar l'última entrevista que li van fer un company del Socorro Roig Internacional, on precisament venia a parlar del comitè de suport que s'havia fet aquí a Catalunya, de suport amb el Carlos Cela Seoane. Després d'una pausa musical, ja que hem llegit aquest comunicat, el que farem és entrar en accions de solidaritat concreta que està convocant aquest comitè de suport al Carlos Cela, tant en forma de manifestos com fins i tot amb escrits, no? Hi ha estàndards, ara no sortirà la paraula com es diu, perquè pugueu enviar, doncs, sense necessitat de tenir que redactar-ho vosaltres fins i tot. Ja donarem també formes de contacte perquè us pugueu fer amb aquestes, no sé com dir-ho ara, esqueletes, no? Esquelets de borradors, amb aquests borradors de carta, de fax, cap a aquestes institucions penitenciàries que es vol fer el dia 23 de juliol. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona. Teniu un mail al llarg de la setmana, que és ondalibre1917@yahoo.es, per poder posar-vos en contacte amb nosaltres.
El mundo es un barrio, homie.
Pago impuestos porque tengo mi negocio en efectivo por la esquina. Los carnales no son ganga, es la familia. Y no canto bamba, canto malías. El chavo por apodo, bien conocido en el bolo. No es mi culpa, fui nacido en un mundo cholo. Psycho, loco, marihuana y coco. A veces con el leño y a veces respirando polvo. Me dicen revolucionario, pero solo he escrito temas de cómo ha estado el pedo. Soy un callejero vuelto rapero. Y cuando pasan los puercos, soy el primero que les suelta el dedo. Navegando en las calles me miran, en la cocina del infierno, tocando chalino por la bocina mía. En mi barrio, pleito con la policía, siempre existirá mientras jodan a las pandillas. México y Colombia por vida controla, Chile y Perú ahí están en la zona. Venezuela siempre pega con la bomba, el mundo es un barrio, mi garra la onda. En Nicaragua las pandillas son los contras, Brasil la ciudad de Dios, nadie la toca. Las maras de Salvador y Guatemala chocan, el mundo es un barrio. compras todo oro quemado de venta que te cuesta el 50 solo. Negociantes le dan cuenta, cholo, pa' protecciones de impuestos se paga pa' evitar el hoyo. Otro rollo de la calle, loco, hay mucha traza. Ponte trucha y que no te falle, loco. Andan sobre feria, enemigos y la cosa aquella. Queremos que la coca nos tramueva. Ranflas bajas con rines de cromo. Es por catrines que somos, no te confundas, casa fines de plomo. Este mundo es mío, loco, como Tony Montana. Es por el poder, no le tengo amor a la lana. Me la paso pisteando en la cuadra. Es donde está la acción, la vida mala que nos gana la fama. En lo vago nunca para la banda. El barrio corre por la sangre, por vida, homie, es mi palabra. México y Colombia por vida controla. Chile y Perú ahí están en la zona. Venezuela siempre pega con la bomba. El mundo es un barrio, homie, agarra la onda. En Nicaragua las pandillas son los contras. Brasil, la ciudad de Dios, nadie la toca. Las maras de Salvador y Guatemala chocan. El mundo es un barrio, homie, la vida loca. Esto no tiene fin. Mira, tumbaron a Pablo y siguen vagos en los barrios de Medellín. Lo que pasa es que se queda allí. Aquí no canta perico, se vuelve mudo si quieren vivir. Es el código de tres puntos. Mi vida loca, zoológico parece por no ser puntos. Las clicas, gripas, rifan aquí en Califas, en Belice como en Costa Rica. Y es igual en el Reino, Santiago y el Río. Allá en Picoñón donde fuman el frío. Es el barrio mundial que controla el latino. Incluye Argentina y todo Puerto Rico. Déjame explico, el barrio enterito seríamos más fuertes unidos, te digo, para Ecuador, Panamá, la República Dominicana y Honduras viene dedicada. México y Colombia por vida controla. Chile y Perú ahí están en la zona. Venezuela siempre pega con la bomba. El mundo es un barrio, homie, agarra la onda. En Nicaragua las pandillas son los contras. Brasil, la ciudad de Dios, nadie la toca. Las maras de Salvador y Guatemala chocan. El mundo es un barrio, homie, la vida loca.
¿Qué les dije? Aquí en mi ciudad vive todo el mundo. Un saludo a toda mi gente allá en Tijuana, Lota de la Libertad. A todos mis parientes creciendo en la sierra. Todo Sinaloa, al Golfo. Allá también mis zapatitas en Chiapas. Toda la gente de Centroamérica, esos guanacos, chapines, catrachos, nicoyas. A todos mis rolos, paisa allá en Colombia. Todos son venezolanos, chileños, ¿qué hubo, hermano? A toda mi gente en Bolivia, Paraguay, Uruguay. Todas las islas, Puerto Rico, Cuba. Todos mis barrios allá, con los tíos en Barcelona, en Madrid. Aquí les vamos, estado pesado. Hasta mi gente en Italia, fanculo.
Bé, com dèiem abans de la pausa musical, el que farem ara és llegir manifestos que han tret la gent del Comitè de Solidaritat amb en Carlos Tela Seoane, que s'ha constituït aquí a Catalunya. Ja us passarem, si voleu, espera, que puc dir-vos, ho puc dir ara mateix. Tenen un blog, que és, això està en galec, és el carloslibreagora.blogaliza.org, començo a dir paraules que us puguin servir per trobar-ho. Carlos Libre, Libre va amb B baixa, Libre Agora va amb G, punt, Blogaliza, Blogaliza va amb Z, Liza va amb Z, punt, ORG. Carlos Libre Agora, punt, blogaliza.org. Aquest és el blog que han creat des de Galícia per tenir la solidaritat amb el Carlos. I el mail de la gent del comitè aquí a Catalunya és comitésuportcarlos@casalet.org. Casalet amb K, Casalet amb, escrit amb K. comitésuportcarlos@casalet.org. Comitè, tot junt, és el mail on es podeu posar en contacte, tant perquè a lo millor us enviïn més informació sobre l'acció del dia 23 de juliol, com fins i tot perquè us enviïn l'escrit aquell estàndard, ara m'ha sortit, l'escrit estàndard que ells tenen, la plantilla, per fi m'ha sortit, Déu meu, la plantilla que tenen perquè us la pugueu només omplir amb les vostres dades i enviar als centres penitenciaris on estan presos els tres companys del Socors Roig Internacional. Doncs això, anem a llegir el manifest que ha escrit el Comitè de Suport a en Carlos aquí a Catalunya. Comença així. En Carlos és un noi de Galícia conegut per molts de nosaltres. Molts hem sigut els que hem compartit oci i militància amb aquest gallec que va estar vivint a Catalunya una bona temporada. De caràcter afable i sempre disposat a ajudar els altres, en Carlos va arribar a Catalunya disposat a implicar-se i a compartir les nostres lluites alhora que ens feia partícip de les seves. En Carlos es va integrar en el ric teixit de moviments socials que s'engloben a Catalunya i va col·laborar en desenes de col·lectius de diferents postures ideològiques, sempre mostrant la solidaritat vers els més desafavorits. La seva militància va començar l'adolescència amb la detenció dels seus dos germans acusats de pertinença a l'organització armada Grapo. Fet que va obrir-li els ulls, patint la repressió al nucli de la família. Paraules com dispersió o tortures es van convertir en el seu dia a dia. No va tardar gaire a començar a militar en diferents moviments socials de Corunya, la seva ciutat natal, sempre mostrant molta atenció a la lluita antirepressiva i de suport als presos polítics del PCR i del Grapo, des de la FAP, Associació de Familiars i Amics de Presos Polítics. És en aquest marc en el que Carlos arriba a Catalunya molts anys més tard, després d'una intensa trajectòria política a Galícia. Carlos, juntament amb varis companys que va conèixer a Catalunya, van començar una campanya per denunciar la situació del pres polític Francisco Brotons. Molts de vosaltres recordareu la intensa campanya que es va fer des de Catalunya per aquest pres, la qual va rebre el suport i la col·laboració d'una gran part de col·lectius de Barcelona, Terrassa, Cornellà, Sabadell, Viladecans, Vilafranca, Girona, Lleida... També va estar present en la preparació de l'homenatge de la presa política catalana Mercè Pedrós. Paral·lelament va col·laborar amb diverses organitzacions de Catalunya com Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, Col·lectiu de Suport als Presos Polítics Catalans Rescat, assemblea de detinguts del 4 d'octubre, el cas dels 3 de Gràcia, assemblea d'ocupes de Terrassa i de Cornellà, la campanya de suport als presos en lluita, entre molts d'altres. Des que en Carlos havia tornat a Corunya per estar amb la seva mare, que estava molt malalta, va seguir la seva tasca solidària des d'allà, organitzant actes, xerrades, venent material per donar suport als presos i recollir diners per les necessitats, tant dels presos com dels familiars, des de l'SRI, Socors Roig Internacional. Tot i això no s'oblidava de les nostres lluites, per tant, va mostrant la seva solidaritat des d'allà. Va organitzar dos cicles de xerrades per Galícia, l'any 2002 i 2005, la primera amb Rescat i SAT, ja ho hem dit, SAT és el Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, explicant les detencions al 2001 d'en Sigor, en Diego, la Laura, en Juanra i la Lola, i la repressió als moviments socials de Catalunya. La segona vegada, convidant a més col·lectius com Rescat, SAT, el cas dels 3 de Gràcia, el cas del 4 d'octubre, i l'empersonament de dos nois d'Hospitalet i el cas de les detencions anarquistes a Catalunya. Gràcies a la col·laboració i coordinació amb l'SRI, a través del Carlos, es van poder realitzar aquestes dues gires de xerrades per Galícia. També gràcies a la seva mare, que ens va acollir a casa seva i va ajudar a lligar alguna xerrada de les gires. El passat 23 de gener de matinada, la Guàrdia Civil va entrar a casa del Carlos i el va detenir, aplicant-li la llei antiterrorista i enviant-lo a Madrid. L'operació la va dirigir la sala sisena de l'Audiència Nacional Espanyola i es va cobrar diverses detencions més. Dues persones a Euskadi, Fernando i Erlanz, i a Madrid es va detenir en Juan María Olarrieta, un conegut advocat que defensava presos polítics i que col·laborava amb l'SRI en llibertat provisional, però des de mitjans de maig. En Carlos i totes aquestes persones han ingressat a presons de Madrid a l'espera de judici. És en aquesta mateixa operació també quan van detenir una persona que no va entrar a presó, en Luis Fernández, un company de Galícia que ens va acollir a casa seva en diverses ocasions i organitzar diverses xerrades i campanyes en solidaritat amb diversos casos repressius a Catalunya, al seu poble. Aquest antic militant sindical i polític del PCR de Vigo, Luis, més conegut com Che, també havia patit la repressió a la seva pell, sent empresonat i quedant amb cadira de rodes després de ser disparat per l'esquena durant la seva detenció l'any 1980. Actualment es dedica a la lluita antirepressiva amb l'SRI. Des d'aquí volem donar-li també una abraçada solidària i revolucionària. Totes aquestes detencions i empresonaments no han anat contra membres del Grapo o del PCR, sinó que han anat contra l'organització antirepressiva que dona suport als presos i familiars d'aquests, el Socors Roig Internacional. Estem totalment d'acord amb el comunicat a més per l'SRI, on diu: ens fa pensar, sense cap mena de dubtes, que volen silenciar en primer terme la tasca de solidaritat antirepressiva vers els presos i preses polítics que duem a terme a l'SRI. Tal com il·legalitzen partits, tanquen mitjans de comunicació dissonants amb el sistema, criminalitzen les lluites populars, també ara persegueixen la solidaritat, la denúncia contra la tortura i el terrorisme d'Estat que des de SRI venim realitzant des de fa uns anys. Una tasca de denúncia pública i perfectament coneguda que venim desenvolupant al carrer, al costat dels moviments i sectors populars com la que estan desenvolupant els companys ara detinguts. Des del Comitè de Suport en Carlos exigim la llibertat immediata de les persones empresonades i demanem que s'aturi la persecució contra l'SRI i els seus membres. Ens adherim plenament al comunicat a més per l'SRI i volem mostrar la solidaritat cap en Carlos i les persones empresonades i donar-los tots els ànims i la força que puguem des d'aquí. També volem expressar la nostra solidaritat i denunciar públicament la repressió que està patint l'organització Socors Roig Internacional, amb la qual hem treballat conjuntament en diverses ocasions. A les persones o entitats que vulgueu col·laborar, us demanem que estigueu atents a les convocatòries que puguin sorgir i el que sí us avancem ja és la direcció. Cal tenir en compte els trasllats que es puguin donar de presó, intentarem avisar amb una mica d'antelació també, per tal de que puguem començar a enviar-li cartes donant-li el nostre suport. També us facilitem aquest correu, ja ho hem dit, és el comitè suportcarlos@casalet.org, perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres pel que faci falta. Estem recollint adhesions col·lectives en suport al company Carles. Signeu. Llibertat preses i presos polítics. Carlos, Carlos, et volem a casa ja. I per poder escriure al Carlos Cela Seoane, la direcció és Centro Penitenciario Madrid 3, carretera de Pinto a Sant Martín de la Vega, quilòmetre 5, codi postal 28-340, Valdemoro, Madrid. La tornem a dir. L'atenció, o l'atenció, sí, de Carlos Cela Seoane, Seoane escrit amb E-O-A, Seoane, al Centro Penitenciario Madrid 3, carretera de Pinto a Sant Martín de la Vega, quilòmetre 5, 28-340, Valdemoro, Madrid. Bé, hem llegit el manifest que van fer en el seu moment de presentació al comitè de suport en Carlos, denunciant la situació no només d'aquest company que havia vingut aquí a Catalunya i havia tingut solidaritat amb diversos col·lectius de moviments socials, també de solidaritat amb presos polítics a Catalunya, denunciant la seva detenció sense cap mena de càrrec, només per motius polítics, com ha dit el ministre d'Interior, el senyor Rubalcaba, per mesures preventives, o sigui, ja ens diu quin és el caràcter de la justícia d'aquest país que deté preventivament a una gent que mai ha agafat cap arma, simplement és una, té solidaritat amb presos. Doncs aquest manifest on explicava la situació d'en Carlos i d'altres companys detinguts també deia la possibilitat de començar a posar-se en contacte amb ell, fer-li arribar doncs això, les mostres de solidaritat amb cartes i signant col·lectivament a través del mail i del mail que hem donat al comitè de suport carlos@casalet.org. Després d'això, doncs, el que farem és ara una pauseta musical per que agafem aire per llegir el comunicat on explica les accions que es volen dur a terme el pròxim 23 de juliol per fer sentir doncs això, la solidaritat amb aquests companys presos i denunciar que ja porten 6 mesos en presó sense cap mena d'acusació concreta, simplement per motius preventius, no? I, que és bastant xocant, com a mínim. I s'ha de denunciar, evidentment, el caràcter totalment repressiu i antidemocràtic en tots els sentits, en el sentit ampli, en el sentit de denunciar aquest estat suposadament de dret en el qual vivim, que té persones detingudes d'una forma preventiva durant 6 mesos i sense formular encara cap mena d'acusació amb el patiment que té individual i per les seves famílies i pels seus coneguts, tot el seu entorn. Doncs posem aquesta pausa musical. Recordeu, teniu un número de telèfon per trucar en directe, que és el 93-317-73-66, o bé us podeu posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana al nostre mail, ondelibre1917@yahoo.es. També podeu consultar la plana web de la ràdio, de Ràdio Contrabanda, per poder escoltar a l'estiu per internet, si sortiu fora de Barcelona, si teniu aquesta sort, a l'agost, que aquí fa molta xafogó, per poder escoltar-ho per internet a www.contrabanda.org.
One way or another. straight. I don't think that's right.
Bé, doncs com dèiem abans de la pausa musical, el que anem a fer és llegir una mica per sobre, tampoc perquè és molt, molt detallat, parla del pròxim 23 de juliol, la gent del Comitè de Suport en Carlos ha fet un text on parla molt detalladament de quines accions concretes es poden fer, fins i tot donar consignes, fins i tot està tot molt detallat. Nosaltres simplement el que farem és remarcar el fet que aquest pròxim 23 de juliol el que es vol fer és, fins a final de mes, tota una sèrie d'accions que es puguin fer continuades per fer donar suport a que es vegi, no? Que es faci notar que aquesta gent no està sola allà a la presó. No? Llavors, el 23 de juliol s'entén com una jornada de solidaritat amb en Carlos Cela Seoane i també pels altres dos companys, doncs, Llibertat Solidaris Antifeixistes. Llavors, comença així. El motiu del present escrit és per denunciar que el proper 23 de juliol es compliran 6 mesos de la detenció i posterior empresonament del nostre company Carlos Cela Seoane, juntament amb altres 4 companys solidaris antifeixistes de Socors Roig Internacional. Una operació repressiva dirigida pel Ministeri de l'Interior Espanyol i l'Audiència Nacional a través del jutge Grande Marlaska i executada per la Guàrdia Civil, destinada a criminalitzar la tasca antirepressiva i solidària amb els presos antifeixistes que venien desenvolupant els detinguts. El proper 23 de juliol es compleixen 6 mesos exactes del seu segrest per part de l'Estat espanyol. Per això, des del Comitè de Suport a Carlos Cela de Catalunya, fem una crida a tota solidari i solidària, a tots els col·lectius, ateneus, etc., que hagin col·laborat aquest temps amb el comitè o que tinguin ara l'oportunitat de contactar-hi per primer cop, de realitzar durant la jornada del proper 23 de juliol alguna activitat solidària amb el nostre company en favor de la llibertat de Carlos Cela i de denúncia a institucions penitenciàries. Jo entenc que és des del 23 de juliol doncs, fins a final de mes, perquè a l'agost ja l'activitat queda com molt parada. Llavors ells proposen doncs, de realitzar pintades al barri o localitat on viviu, distribució de propaganda, organitzar xerrades, realitzar algun mural, penjar una pancarta, fer una cafeta solidària. Bé, són idees, propostes que van dient, més que res perquè pel fons hi ha un fons d'ajuda, de solidaritat que el comitè comença a recollir pel fet que bueno, la llibertat provisional que demanen no menys de 12.000 euros de llibertat per aconseguir la llibertat provisional, demanen aquesta fiança de 12.000 euros. El cas del company de Juanma Olarrieta, que és aquest advocat detingut el gener passat juntament amb en Carlos i en llibertat des de mitjans de maig. Evidentment, van tenir que posar aquestes peles, però clar, aquesta ajuda és indispensable perquè es necessiten molts calés, perquè l'Estat, evidentment, té tots els mitjans i el que fa és colpejar per la panda econòmica, que normalment és la que queda més en descobert a tota aquella gent que porti una activitat de lluita contra el sistema des del plànol polític, no? Escriviu en Carlos també, bueno, continua parlant sobre això, les mostres de solidaritat que es poden donar, no només per motius econòmics, sinó, evidentment, també de solidaritat per intentar trencar l'aïllament d'en Carlos, o com a mínim que s'assabentin els carcellers que no està sol. Doncs això, es poden enviar faxos, cartes, telegrames, o que truqueu a la direcció de la presó de Valdemoro, ja hem dit que és on està actualment pres el Carlos de la Seoane, a la presó de Valdemoro, per fer visible la nostra protesta i solidaritzar-nos amb Carlos. Doncs això, es pot enviar tant al Ministeri d'Interior, fins i tot, a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, van sortint tota una sèrie de direccions, una ja l'hem dit, el centre penitenciari número 3, a la carretera Pinto San Martín, Valdemoro, bé, també la secretària general d'Institucions Penitenciàries, que és la senyora Mercedes Gallizo Llamas, també surten direccions del Ministeri de l'Interior, el titular actual és el senyor Alfredo Pérez Rubalcaba, surt fins i tot en aquest manifest el text genèric, la plantilla que podeu enviar, bé, evidentment, tot això és orientatiu, surten un altre cop parlant de quin és el cas concret del Carlos Cela, quina va ser la, ja ho hem dit, ho hem explicat tot abans, eh? Quina va ser la seva participació en moviments de solidaritat aquí a Catalunya, quins són els motius polítics que hi ha al darrere de la seva detenció, i al final acaba donant tota una sèrie de contactes perquè us podeu posar en contacte i us facin arribar aquest manifest, es facin arribar les octavetes que podeu fer servir per repartir, per donar publicitat, deixar els llocs habituals on aneu vosaltres de reunió, ja sigui Ateneus, ja sigui sindicats, ja sigui organitzacions socials de, o qualsevol mena. Doncs surten al comitè suportcarlos@casalet.org, que és el mail que hem dit abans, però també n'hi ha d'altres mails, jpopla@hotmail.com, jpopla@hotmail.com, un altre també és a info@rizman, ui, aquesta és complicada, rizmanflow.org, bueno, aquesta és una mica més complicada, és info@rithmandflow.org. Si fins i tot surten números de telèfon, però bueno, no sóc molt partidari de donar-los, ho sento, però ja sabem que potser els dolents poden estar també escoltant. Surten tres direccions de correu electrònic, jo crec que la més directa és posar-vos en contacte a través d'aquesta de comitè de suport carlos@casalet.org. Doncs això, més que res, per insistir una altra vegada més, que aquest 23 de juliol esté pensat doncs, fer... que es facin el màxim d'accions de solidaritat, tant per recollir fons com per fer notar el nostre calor i trencar l'aïllament d'aquest pres polític del Carlos Cela i dels altres companys, evidentment, del Socors Roig Internacional. Totes les direccions de centres penitenciaris, ja ho hem dit, ho podeu consultar tant a la web de l'SRI, www.presos.org, com enviant un mail a aquella direcció que hem dit, Comitè Suport Carlos, on segurament també, evidentment, es posaran en contacte i us donaran les plantilles i no tindran cap mena de problema d'explicar-vos qualsevol dubte que pugueu tenir. Doncs amb això deixem ja el tema de la solidaritat amb en Carlos Cela Seoane i amb la gent del Socors Roig Internacional, a la qual li hem dedicat bona part del programa, i fem una mica de notícies que en realitat avui es tractaran sobretot del naixement aquest passat 16 de juliol d'un nou col·lectiu comunista a Madrid. I a veure si ens dona temps a fer una mica d'agenda d'activitats que es puguin fer tot al llarg d'aquesta setmana, que segur que es fan cosetes, encara que estiguem ja a prop de l'agost. Avui estem molt musiqueros, Anem a posar una altra pausa musical. Aquesta la farem ben breu i comencem ja amb la part de l'agenda d'Onda Libre. Bé, volem que ens doni temps i anem amb la notícia aquesta del naixement d'una nova organització comunista des de Madrid, que és de la fusió del... Es diu Colectivo Comunista Pensamiento Crítico i Comunistas 3. El pasado fin de semana tuvo lugar en el Ateneo Republicano de Vallecas un proceso singular. Este proceso es, para los tiempos que corren en la izquierda, un congreso de unificación comunista. El Colectivo Comunista Pensamiento Crítico y Comunistas 3 decidimos, tras una trayectoria conjunta de lucha unitaria, convertirnos en una sola organización. El que anem a fer nosaltres és fer-nos ressò d'aquest naixement d'una nova proposta d'unitat comunista des de Madrid i anem a esbossar simplement quina és la seva línia ideològica que forma part dels documents de proposta política. Serà molt resumideta, qui en vulgui saber més cosetes ja direm al final a la seva pàgina, la seva plana web per poder-se informar. Doncs aquest nou ens que no s'ha refós en una sola sigla, sinó que manté les dues, Comunistas 3 i Colectivo Comunista Pensamiento Crítico, assume la elaboración teórica de Marx y Lenin sobre la lucha de clases como guía para la acción. Otras aportaciones que, fundamentándose en la teoría marxiana, han contribuido al avance del movimiento y de los procesos revolucionarios. La centralidad de la contradicción capital-trabajo, la herramienta analítica del materialismo, así como de la teoría de la plusvalía, la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados, la democratización de la economía, es decir, la lucha contra la dictadura del mercado y el libre comercio que coloniza las relaciones sociales. Asumen también como propia toda la experiencia socialista histórica desde el análisis autocrítico materialista. Esto significa para ellos encontrar en la tradición del movimiento obrero y comunista del siglo XX, en nuestra propia historia, aquello que sirve para construir la historia del movimiento comunista del siglo XXI. También dicen que contribuirán con su participación en las luchas sociales la promoción de la conciencia de clase, así como la construcción del sujeto político y organizativo y político que aglutine a todas las fuerzas de así como la construcción del sujeto político organizativo que, formando parte orgánica de la clase obrera, sea reconocido por esta como su vanguardia revolucionaria. También defiende la necesidad de la formación de un bloque social y político que aglutine a todas las fuerzas de oposición al sistema político del Estado español, con el objetivo de iniciar un proceso constituyente por la República, que suponga la ruptura democrática con el régimen heredero del franquismo. Desde la caracterización de clase del Estado burgués, Colectivo 3 i, bueno, aquest ens nou, aquesta nova unitat política de dins del moviment comunista participa en la lucha por la disputa de la hegemonía del bloque burgués dominante con el objetivo de que la clase obrera tome el poder y construya el socialismo teniendo como horizonte el comunismo. Este nuevo colectivo político del movimiento comunista se considera una organización revolucionaria, republicana, laica, ecologista, antiimperialista, antifascista y antipatriarcal. En su pretensión está la integración de todos los sujetos sociales oprimidos y explotados y de todo movimiento de reivindicación parcial, respetando su particular marco de luchas. Reivindicamos que la liberación de los explotados será obra de los explotados mismos. En ese sentido, se hace necesaria la constante innovación teórica y práctica del marxismo y el leninismo como aplicación de la filosofía de la praxis para la construcción de un socialismo antipatriarcal, antiimperialista, antirracista, con características propias donde las masas trabajadoras construyamos el futuro por nosotras mismas. Por último, apostamos por tanto por un comunismo que incorpore al bagaje de experiencias de un siglo de movimiento comunista lo mejor de las nuevas formas de lucha y actuación y las reivindicaciones de los nuevos movimientos sociales. Bé, i donen una plana web que és iniciativacomunista.org, www.iniciativacomunista.org. Allà podreu trobar més informació sobre aquesta nova proposta dins del moviment comunista d'unitat de dos col·lectius a Madrid, des de la qual saludem des d'aquest programa, des d'Onda Libre. I bé, seguirem a veure quines són les següents passes que dona aquest col·lectiu. Diu que faran una presentació i a veure quina línia d'actuació política porten. Evidentment, saludem tot el que sigui unitat dins del ara fraccionat moviment comunista. Com evidentment saludem tota unitat que hi hagi per construir el nou bloc històric de progrés cap a la transformació social, que no només sumi comunistes, sinó que també sumi gent des dels àmbits llibertaris, gent des dels cristians de base, com el company que ha trucat al principi, i tota aquella gent que, sense venir a lo millor des d'un àmbit polític o organitzatiu previ, a nivell individual, doncs vulgui, entengui que aquesta societat pot i ha de ser transformada per una societat més justa, més igualitària i que tingui futur per les pròximes generacions. Bé, amb això ja deixem el programa, ens acomiadem, tornarem la setmana que ve a un Onda Libre més, a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Seguiu escoltant aquesta ràdio lliure i autogestionada a través de la seva plana web www.contrabanda.org. Que tingueu molt bona setmana i, com ja vam dir, compta amb la calor, sobretot això. Sempre beveu una mica d'aigua i, si no, a la platgeta, poseu-vos cremeta. Recordeu, el 23 de juliol, jornada antirepressiva i de solidaritat amb el Carlos Cela Seoane. Agur!